parlar amb Nisil Marí, que, en fet, ens hem aquí tirat a la piscina, no sabem si és a Eivissa o és a Barcelona. Bon dia, Isidó.
Hola, bon dia, hola. Fa uns dies era a Eivissa, sí, però ara som a Vilassar de Mar, que és allà on
passa
la major part del temps.
Molt bé. El Maresme, sí. Sí. Escolta, Isidó Marí, poesia, llengua i país. En aquest sí. Ordre...
Bé, sorda, com diuen els matemàtics, no altera el producte. No, no, sorda no és que sigui especialment significatiu. Són tres temes, poesia i, si vols, creació literària una mica en general, llengua i país, la idea de país i la normalització política del país. Són tres temes que m'han ocupat al llarg de la vida i que ara donen títol a un llibre que he publicat fa poc i que recull una vintena d'articles sobre aquests temes. Sí, sí.
Poesia, llengua, país, una mirada des d'Eivissa, editorial Lleonard Muntaner. Fou presentat la setmana passada a l'Institut d'Estudis Eivissencs a la seu de l'IAE, a Vila. Hi ha alguna previsió de que et puguem gaudir aquí a Formentera en les properes setmanes, mesos?
Sí. Per jo ja hauríem pogut fer-ho bastant així, aprofitant la venguda a Eivissa, no? Ara fa poc, però parlant amb els amics de Formentera pareixia que hi havia uns moments més adequats i finalment això està previst el 27 de març. Si no hi ha canvis, el 27 de març farem la presentació d'aquest llibre a Formentera. Crec que en Vicent Ferrer serà un dels que compartiran aquesta presentació. I espero que sí, que els formenterers tindran ocasió de parlar-ne. Sí, sí.
Molt bé, els articles comencen a l'any 73, o sigui, els articles recollits, inclosos en aquesta col·lecció, en aquest llibre, que com diem és una recopilació doncs, de peces, algunes inèdites, escrites per Isidó Marí, abracen, en fi, gairebé mig segle. A veure, aquí un pot fins i tot fer un estudi de com has evolucionat tu en les teves visions del tema que ocupa el llibre, la poesia, el país i la llengua, o fins i tot com ha evolucionat aquests tres paràmetres, no?
Bé, sí, en certa manera segurament sí que s'hi nota alguna evolució. Però vaja, aquest és un llibre que en tot cas és germà o cosí d'alguns altres llibres que he anat publicant i segurament és en el conjunt d'aquests llibres que es pot veure un poc també no només es ventall de temes que he anat tocant, sinó també una mica l'evolució que hi pugui haver. Concretament aquest llibre que surt ara és, diguéssim, que és complementari des que va sortir fa un any, que es deia Les Balears en un context global. En aquell llibre també hi feia un recull de tota una sèrie d'articles, de textos que he publicat i que em pareixia que valia la pena posar-los més a disposició més fàcilment dels lectors. No? Aquest llibre, aquest que vaig publicar ara fa un any, Les Balears en un context global, eren articles que parlaven sobretot del futur d'aquestes illes nostres en un context tan complicat com és aquesta mundialització econòmica, per una banda, amb el turisme de masses, però també, a part dels temes econòmics, totes les repercussions que hi ha sobre la cultura, totes les transformacions que hi ha en la població, per exemple, i les conseqüències culturals i socials que això té, aquest llibre mirava més aquestes qüestions de futur, reptes de futur, diguem-ne. I, en canvi, aquest altre, Poesia, Llengua, País, fa una mica, jo crec que és com explicar una mica d'on venim, és a dir, què s'ha fet en aquestes illes en qüestió això, literària, de temes també de llengua, lingüísticament, i en la consciència de país. És un llibre, per tant, amb una mirada una mica retrospectiva.
Mm-hmm. La mirada és només des d'Eivissa o també sobre Eivissa?
Bé, una mica de tot, i evidentment, encara que no surti en el títol, Formentera està considerada també dins de tot això, no?
Deixa'm preguntar-te, llavors, disculpa, com anem de poesia de llengua i país aquí a les Pitiuses? Poesia, no sé, ens venen al camp poetes, en aquest cas, com per exemple en Ben Clark, que escriu en castellà, però és un poeta,
sí,
doncs,
sí.
Eivissenc, de totes, en Carles Torres, en Bartomeu Ribas, en malaurat
sí.
Manel Marí. Anem bé, no, de poesia?
Bé, jo crec que Eivissa i Formentera, a la nostra escala, diguem, no, estan bastant bé de creació literària. Però una mica també, com passa en general en els països catalans, aquesta creació troba una sèrie de dificultats per poder arribar d'una manera àmplia i normal a tot el públic potencial, perquè, clar, a Eivissa hi ha escriptors de qualitat, a part d'aquestos que has dit tu, que, per exemple, hi ha un dels articles, el darrer de tots els articles és precisament un comentari sobre en Manel Marí, però hi ha també en aquest llibre que surt ara, hi ha articles sobre en Josep Maria, sobre en Jan Serra, que també són bons escriptors d'Eivissa, però costa bastant que aquesta producció arribi a tots els territoris de llengua catalana i que pugui tenir una audiència, una recepció correcta. Això perquè, clar, estem en una cultura que té uns condicionaments de distribució molt importants i una falta de comunicació entre tots els territoris. De fet, n'hi ha poca de comunicació.
Mm-hmm. El problema és quan introduïm els temes, les variables de llengua i país, si de creació anem bé, de llengua com anem, Isidó? A més, tu t'hi has dedicat molt extensament, professionalment, en aquesta
sí.
qüestió.
Sí, diguem que sí, que fa bastant de temps que m'hi arrossec amb coses de llengua. Bé, en qüestions de llengua jo dic sempre que hi ha signes positius i signes preocupants.
Uh-huh.
I no m'agrada mica, i aprofit ja per comentar-ho aquí, no m'agrada mica que a vegades hi ha gent que parla de la situació de la llengua com si parlàs de la meteorologia. És a dir, que diuen, què passarà amb la llengua? I diuen, bé, passarà això. Ui, està molt malament, la llengua se'n va fer punyetes. No, però la llengua no és un pronòstic. El futur de la llengua no és un pronòstic, perquè és una qüestió que construïm entre tots. Per tant, per mi no té cap sentit que la gent sigui ni molt optimista perquè es pensi que les coses van bé, ni molt pessimista perquè es pensi que van malament. La qüestió és què podem fer, què s'està fent i què podem fer perquè la nostra llengua vagi bé. Perquè si mos hem de situar dins d'aquest context global que dèiem abans, la llengua catalana, amb més de 10 milions de persones que l'utilitzen, és una llengua, dins de les, diguem-ne, 5.000 o 6.000 llengües que hi ha al món, és de les que estan bastant ben situades. Al món hi ha 4.000 llengües, com a mínim, 4.000 llengües que estan més amenaçades que el català. Per tant, no siguem tan ni conformistes ni pessimistes. Es tracta de mobilitzar-nos. I aquí és allà on hem de ser, crec jo, hem de ser personalment actius i llavors també col·lectivament exigents amb les polítiques lingüístiques que es fan o que no es fan i amb el comportament lingüístic de les empreses que moltes vegades posen en el seu nom de marca, posen una paraula en català i llavors ja no fan res més en català. Uh-huh. Vull dir, aquí hem de ser tots una mica conseqüents.
La folclorització una miqueta, no? Tenim el perill, doncs, que això es... No sé, vaig inventar un verb, es russa-ionitzi?
No el conec, això.
No, tenim el cas, doncs, del que és el sud de França, altrament conegut com Catalunya Nord, on el català pràcticament és marginal. Ja... Tu dius que no vols ser catastrofista, però l'ús social de la llengua va retrocedint cada cop més. La por màxima és que ens passi com a la Catalunya Nord, com al sud de França?
A veure, jo insistiria en que passarà allò que nosaltres facem que passi en bona part. No, evidentment que no som capaços de capgirar-ho tot. Però agafant l'exemple que poses de la Catalunya del Nord, la Catalunya del Nord ha seguit uns processos històrics d'una penetració, diríem que molt brutal, del francès com a llengua d'estat, i per tant el català ja ha retrocedit moltíssim. Ha quedat fa molt de temps en una situació de desprotecció, la llengua catalana. Però fins i tot en aquest cas, no hem de ser derrotistes, perquè a la Catalunya del Nord, en aquest moment, ja fa una sèrie de dècades, probablement també perquè veuen que en els altres països catalans hi ha un procés de recuperació relativa, d'acord, però hi ha un procés de recuperació, hi ha moltes famílies que han decidit tirar endavant escolarització, escoles en català, que tenen emissores de ràdio en català, cada vegada són més els que reclamen que hi hagi ensenyament de català en els centres d'ensenyament, en contra de l'Estat. Precisament ara, no fa molt, hi ha hagut una campanya perquè hi havia professors de català disponibles, hi havia demanda de centres d'ensenyament secundari perquè es fessin classes de català i l'administració francesa feia suec. Però, en canvi, s'ha aconseguit. O sigui, a la Catalunya del Nord està malament, però no empitjora, sinó que millora, entens? O sigui, la qüestió és no conformar-se amb una situació difícil. Evidentment que sí, que no és una situació fàcil, sobretot perquè políticament estem en una situació subordinada. I mentre estiguem en aquesta situació subordinada, hi haurà dificultats. Però, caram, siguem conscients també de la força que tenim.
Molt bé, estem parlant amb l'Isidor Marí, ja el coneixeu, ell és escriptor, sobretot també fundador, doncs, de la banda UC, autor, per tant, d'algunes de les tonades que han marcat tota la nostra vida com a pitiosos, i després, o com a formenterers o eivissencs, i després, doncs, acadèmic de referència en diverses qüestions. Estem parlant del seu llibre, Poesia, Llengua i País. Ja per acabar en aquesta qüestió, creus que la immersió lingüística és, o els embats contra la immersió lingüística és la punta de llança d'aquells que volen que, en aquest cas, la llengua pròpia dels territoris de parla catalana, doncs, pateixi?
Sí, la situació de la llengua a l'escola, evidentment, ara, darrerament, periòdicament sempre ha passat, però ara estem en un moment segurament d'una ofensiva bastant dura i, a més, amb uns arguments falsos, pretenent que el sistema educatiu està generant unes dificultats, quan al contrari, les escoles, amb el model educatiu que s'ha tingut fins ara, i a les Balears no tant, però aquest model de conjunció en què s'assegura que la llengua catalana és una llengua present com a llengua vehicular i subjectiu, sobretot això, subjectiu és que tothom acabi l'ensenyament obligatori coneixent bé el català i el castellà, que això es consideri que és una cosa digna de ser combatuda, és perquè estem amb una reaparició del franquisme més recalcitrant. Això no té altra explicació. perquè la feina que s'està fent en els centres d'ensenyament a Eivissa, a Formentera i a tots els països catalans és admirable. Més aviat el que hauríem de fer, en comptes de buscar dificultats a les escoles i en els centres d'ensenyament, és buscar-los ajuda i suport perquè tota la gent que estudia acabi coneixent bé el català, que és la llengua de la terra on viu, el castellà, perquè li és una llengua d'estat que li pot ser útil, i un idioma estranger, que pot ser l'anglès, però també hauria de poder ser un altre. I aquest, jo crec que s'ha de mirar l'eficàcia del sistema educatiu, s'ha de mirar amb els resultats. I si miram els resultats, la gent que surt de les escoles a tots els països catalans, el castellà el coneix bastant bé, bastant millor que el català. Per tant, si alguna cosa hauria de preocupar, és que el català no s'acaba d'aprendre bé perquè hi ha tota una sèrie de dificultats i d'inconvenients que l'escola tota sola encara no pot resoldre perquè necessita més mitjans i perquè necessita més col·laboració de l'entorn. En fi, jo crec que això és obvi per la gent que coneix una mica com estan les escoles.
Vinga, va, per acabar, escoltem un moment això que tots sabem què és.
Bona nit, blanca roseta, plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pens en vos. Que en calama tornes tinta i en que el cel de paper fos. Fossen els homes notaris i de cada un digués dos. No bastaria en escriure ma vida els nostres amors, es que han passat fins ara i es que passarem els dos.
Bona nit, Blanca Roseta, una cançó que, això sí, els nostres fills i filles segueixen aprenent-se, segueixen coneixent. I té una curiositat, no?, aquesta cançó, Isidor?
Sí.
Que expliques en el llibre.
Sí. Sí, precisament aquest és un dels articles del capítol que dedica diferents temes relacionats amb la cançó tradicional. És un cas que em va sorprendre moltíssim i precisament és, crec que deu ser aquest article que dius tu, que vaig publicar l'any 73, però que l'he actualitzat amb alguna informació nova. I és que és extraordinari. Aquest fragment que diu en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un n'hagués dos, no bastarien escriure a medida els nostres amors, és que això, quan jo estudiava i llegia llibres de literatura medieval, uh-huh, em va sorprendre que aquesta idea anava sortint a molts de llocs, o a moltes obres, com el Tirant lo Blanc del segle XV, o poemes o llibres del segle XIV, fins i tot un poema llatí del nord d'Itàlia, el segle XII, i dic, què està passant aquí, no? I, a més, hi ha moltes cançons a totes les illes i també a altres territoris de llengua catalana que en tenen variants. I vaig trobar la pista, i això és l'adaptació que va fer algú d'un passatge del Talmud, que és un llibre dels jueus, de després de Crist, però vaja, un llibre que es va escriure entre el segle II i el segle VI. O sigui que ja fa una mica de temps, no? I en aquest llibre hi ha un passatge que diu: si tots els mars fossin tinta, si totes les maresmes fessin canyes, si tot l'entorn de l'horitzó fos pergamí i tots els homes escrivans, i aquí ja canvia la cosa, diu, el cor d'un legislador no s'arribaria a escriure sencer. Però clar, fixa't que hi ha el mà que fos tinta, i afegeix això de que les maresmes fessin canyes, però que tots els homes siguin escrivans,
notaris,
no? Mm-hmm. Més o menys això, aproximadament la mateixa idea, i que tot l'entorn de l'horitzó, tot el cel, sigui pergamí, no s'arribaria a escriure. I aquí, clar, és evident que hi va haver algú que coneixia aquesta frase i que va dir, ah, mira, això quedaria bé per fer-ne una cançó amorosa.
Sí, sí.
I realment té molta gràcia, i és sorprenent que una cançó que té uns orígens tan antics hagi arribat en el dia d'avui.
Uh-huh. I, en certa manera, doncs, reivindiquem de forma indirecta, en fi, el passat, les arrels també jueves de la nostra cultura illenca, no? O sigui...
Clar, és que, a veure, el passat, la cultura jueva i bíblica és present a tota la cultura occidental. Amb això no és que siguin tampoc una especial, excepció, sí, però sí. Clar, a Eivissa n'hi va haver, precisament, mira, ara em fas pensar, el darrer número de la revista Eivissa...
Uh-huh. El número 66?
Ha sortit ara.
El dedicat a Manel Marí.
Sí, exacte. En aquest número que es va presentar quan jo era a Eivissa i el vaig poder llegir i mirar i tal, precisament hi ha un article que parla dels primers jueus documentats a Eivissa, i això vol dir que efectivament hi havia, igual com per tot, a veure, tot aquesta àrea mediterrània n'hi havia molts de jueus. I a Eivissa també, no és estrany que hi hagi una certa tradició cultural dins de la cultura tradicional oral que hagi perviscut. Sí, sí, és molt curiós.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Isidor Marí. En veiem parlat del seu nou llibre. Recordeu, editat per Lleonard Muntaner, per l'editorial Lleonard Muntaner. Poesia, llengua, país, una mirada des d'Eivissa. Aneu-vos apuntant. Finals de març, era el 27 de març, no has dit?
Sí, si no hi ha canvis serà així, sí, sí.
Que vindrà aquí a Formentera, doncs, a presentar-lo. Per cert, molt aviat, toquen els teus amics d'Aires Formenterencs aquesta setmana.
Sí, sí.
A Gràcia,
sí.
El Tradicionarios, no t'ho perdràs,
sí.
No?
Sí, ja, home, ja ho tenc a l'agenda, sí, 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 i tant, i tant.
Moltíssimes gràcies, Isidor Marí.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Bon dia.